Γεια, amb Gerard Ballera.
Bona nit, 10:45, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 24 de novembre del 2023. Som a les portes d'un tram decisiu de la temporada pel Barça, que demà visita l'estadi de Vallecas en un horari poc habitual, a les 2:00 PM, i a més ho farà sense el seu porter titular, sense Marc-André Ter Stegen. L'Alemany continua de baixa, té problemes a l'esquena, té una lumbàlgia, i no jugarà el partit contra el Rayo. El seu substitut serà Iñaki Peña, que encara no s'ha estrenat aquesta temporada en partit oficial. Que Ter Stegen no hi sigui és una mala notícia, lògicament, no ens enganyarem pel Barça, ve de ser el millor jugador de l'equip en l'últim any i mig. Que la seva esquena més li faci la guitza justament ara, en aquest tram de calendari, també és mala llet, però si un equip com el Barça, amb els recursos suficients per tenir un segon porter de garanties, s'ha de preocupar de que el seu porter titular no pugui jugar un partit, malament rai. Per tant, ni la seva baixa, ni la lesió de Gavi, ni l'hora, ni la gespa, ni el rival. Demà a Vallecas, com ha dit Xavi, no hi hauria d'haver excusa. La baixa de Ter Stegen és la notícia del dia a Camp Barça. La bona per Xavi és la recuperació de Frenkie de Jong, que aquest vespre ha rebut l'alta mèdica després d'estar-se 2 mesos lesionat. Ara bé, ni Ter Stegen ni de Jong. La roda de premsa prèvia del Rayo Barça de demà ha estat marcada especialment per la lesió de Gavi. Amb la selecció espanyola de futbol, Xavi ha exculpat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. De tot plegat, en parlarem de seguida, a partir de les 11 de la nit a la tertúlia, avui amb el Ferran Martínez, el Toni Joan Martí i la Marta Corredera. Més enllà d'aquest Rayo Barça, per cert, avui el president Joan Laporta ha fet una crida als socis perquè registrin el cens digital. N'hi ha encara 39.000 que no ho han fet i el termini acaba dijous de la setmana que ve.
Us animo a fer-ho perquè és fonamental. És fonamental pel funcionament intern democràtic del club, és fonamental per transparència i és un dels pilars de la democràcia, el tenir un cens actualitzat. En aquest cas serà un cens digital que ens permetrà donar-vos millor servei a tots els socis, sòcies, aficionats i aficionades del Barça de tot el món.
A l'última assemblea de compromissaris, recordo, es va aprovar allargar un mes més el termini per inscriure's al cens. Inicialment s'acabava el 30 d'octubre. Dit això, ha començat la 14a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Ho ha fet amb un partit amb Mendy Sorrotza a la Ves Granada. Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Gerard Ballera.
Com tenim el partit?
Doncs el partit molt encarat per l'Alavés i amb l'ombra de la destitució sobre Paco López, perquè està guanyant l'Alavés 3-0, el Granada està fent una de les pitjors actuacions de la temporada i encara queda un quart d'hora pel final, o sigui que l'escenari pot ser fins i tot pitjor per l'equip andalús. L'Alavés aconseguiria distanciar-se del descens i el Granada que no en sortiria. Un quart d'hora pel final, decidit el partit, Alavés 3, Granada 0.
I també en joc a segona el partit del tercer classificat,
que passaria a ser segon si acaba guanyant el camp de l'Osca. És el Valladolid. 0-1 ha marcat l'equip castellano-lleonès a la segona part. Amb aquest resultat es col·locaria segon, o sigui momentàniament en plaça descens directe a primera divisió. Queden poc més de 10 minuts perquè s'acabi el partit, temps afegit a banda.
L'Espanyol, recordo, juga diumenge a les 9 de la nit contra el Corcón a l'Stagefront Stadium. Avui Ramis, l'entrenador, ha confirmat que Puado i Pol Lozano, si tot va bé, haurien d'entrar a la convocatòria per aquest partit. Futbol internacional, aquesta nit juguen el Bayern a Alemanya i el PSG a França. De fet, el Bayern ja ha jugat i com li ha anat, Agut?
Ha guanyat i no sabràs pas amb gol d'aquí.
Harry Kane.
L'huracà, que ha tornat a marcar 0-1, el jugador anglès que està gairebé tocat per una vareta des que va arribar a Múnich. Victòria de l'equip bavarès al capdavant de la classificació de la Bundesliga amb Bayer Leverkusen i companyia. El PSG, ara en parlaves, estava patint però està golejant 4-1 contra el Mònaco. Duel entre primer i tercer i ha marcat Dembélé el tercer gol de l'equip de París, de l'equip de Luis Enrique. Un Dembélé que ha tingut protagonisme en atac, fins i tot marcant aquest gol. S'ha jugat també a Itàlia, el Sampdoria 2, Spezia 1. I ja que hi som, han jugat o estan jugant els rivals del Barça a la Lliga de Campions. Ha empatat el Shakhtar contra el Polisa 0-0. Està jugant partit de Copa al Porto contra el Montalegre, equip de la tercera divisió, 2-0. I està a punt d'acabar-se el Sint-Truiden 1-1.
Doncs tot això, el futbol internacional, el gol de Dembélé, per cert, el seu primer gol amb la samarreta del Paris Saint-Germain. És notícia aquest 3-1 que ha marcat contra el Mónaco. A la part final del programa, amb el Naveira i a la nostra particular volta al món, farem la prèvia del Manchester City-Liverpool, el partit que obre demà la 13a jornada de la Premier a partir de 2:15 del migdia. Coincidirà una estona en horari amb el Rayo Barça. Més coses, el jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, ha ajornat avui la declaració de Jenny Hermoso en el marc de la investigació del petó sense consentiment que li va fer l'expresident de la Federació, Luis Rubiales. Estava prevista pel dimarts de la setmana que ve, aquesta declaració, però finalment es farà el 2 de gener. El canvi de data el va sol·licitar la mateixa jugadora, tenint en compte que dilluns està convocada per iniciar la concentració amb la selecció espanyola. A banda del futbol en directe, tenim més esport que ara mateix en joc. A la Lliga de Futbol Sala, per cert, s'estava jugant, diria, perquè crec que ja ha acabat, un partidàs al Palau Blaugrana. Hola, Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Acabat ja amb males notícies,
sí, eh? Sí, amb derrota del Barça contra el Movistar Inter per 2-7, amb un Barça ja fa setmanes amb moltes baixes. El partit ha estat igualat, tot i el que reflecteix el marcador, bàsicament perquè en els últims minuts, que s'ha arribat amb dos gols a favor de l'Inter, doncs l'equip blaugrana ha arriscat amb el porter jugador i aquí han arribat els altres gols del conjunt madrileny, que ha acabat guanyant per aquest 2-7. El Barça amb baixes, pensant en la Champions, que segurament és el més important d'aquest mes de novembre. Aquest era l'últim partit abans d'afrontar la ronda d'elit la setmana vinent de la Champions a Riga. El Barça, que s'ho jugarà tot en competició europea la setmana vinent a Riga. L'altre equip català de primera divisió, l'Indústria Santa Coloma, jugarà demà a la pista de l'Alzira. En la prèvia, malauradament, s'ha confirmat el que tothom ja es temia, que un dels capitans, Uri Santos, es va trencar en el darrer partit el lligament encreuat anterior del genoll dret. Per tant, es perdrà el que queda de temporada.
I en bàsquet, a l'Eurolliga masculina, avui teníem 4 partits d'aquesta desena jornada, i recordo va guanyar el Barça a la pista del Maccabi, que en destaquem d'aquesta
doncs
jornada?
Doncs bàsicament et destaco la derrota del Baskonia a casa contra el Mónaco, 75-77, amb un final molt igualat. Al final, doncs els del Principat s'enduen una important victòria per afiançar-se entre els 8 primers classificats. A la classificació, Madrid és el líder, ja ho sabem, 10 victòries cap derrota, Barça amb 8-2, la Virtus, tercera posició, amb 7 victòries, 3 derrotes.
I també en marxa, Granollers, un partit de la Lliga Sobal d'handbol.
I molt ben encarrilat el partit, que si no hi ha cap contratemps en els últims minuts, acabarà guanyant el Granollers a l'equador de la segona meitat, guanyant de 6 a casa contra el Valladolid. Freiking Granollers 24, Valladolid 18.
I en tenis, a la Copa Davis, Austràlia, recordo que és la primera finalista, superat a Finlàndia en la primera semifinal. Demà la segona la jugaran Itàlia amb Sinner i Sèrbia amb Djokovic. Per cert, que hem sabut que el número 1 del món es va negar ahir a passar un control antidopatge una hora i mitja abans del seu partit contra Cameron Norrie. S'hi va negar ell i tot l'equip de Sèrbia. El cas és que l'Agència Mundial Antidopatge volia fer els controls enmig de l'eliminatòria perquè creien que després seria massa tard i així poder beneficiar el descans dels jugadors. Som a les portes d'un cap de setmana decisiu al Mundial de Motociclisme, amb l'últim Gran Premi de la temporada a València. Allà sabrem si Pecco Bagnaia repeteix el títol o Jorge Martín estrena el seu palmarès a la categoria reina. De moment, el gran beneficiat d'aquest divendres ha estat el madrileny, enviat especial de RAC1 al circuit Ricardo Tormo. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit. Avui no donen punts, però el guanyador del primer assalt de divendres ha estat Jorge Martín. Ha tingut ritme, s'ha classificat directament per la Q2 amb el segon millor temps i, a més, ha buscat les pessigolles a Bagnaia i ha aconseguit posar-lo nerviós. El campió, amb problemes, no ha trobat la velocitat en tot el dia i, al final, només ha aconseguit un discretíssim 15è millor temps i no ha pogut classificar-se per optar demà a la pol, o si més no, per anar-hi directament a la Q2. S'ho haurà de guanyar abans en una Q1 que serà molt disputada i on només passaran els dos primers. El més ràpid del dia, Maverick Viñales, Marc Márquez, setè, i Aleix Espargaró, desè, també s'ha classificat directament per Q2. Hauran de disputar les dues primeres posicions de la Q1 amb el campió Bañaia, Àlex Márquez, que ha estat 12è, Àlex Rins, 19è, i Pol Espargaró, 21è.
Gràcies, Quim. I acabem amb una notícia de tribunals. L'atleta paralímpic Òscar Pistorius, empresonat des del 2014 per haver matat la seva parella, quedarà en llibertat condicional a partir del 5 de gener. 5 minuts i 3 quarts d'11 de la nit. El turròmetre.
El turròmetre de Torrons Vicent.
Recordo, 902-477-100, el primer que truqui, el primer que participa per guanyar un lot de Torrons Vicenç, que inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, una de les novetats d'aquest 2023. Participeu i podreu endolcir aquesta època de l'any amb el lot de Torrons Vicenç, el torró torró. I ja tenim l'oient que participarà amb nosaltres. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, com et dius?
Antonio García.
Antonio, des d'on truques?
De Barcelona.
De Barcelona. A veure, saps que has de respondre dues preguntes. La primera, qui s'ha de menjar els torrons Vicenç aquest Nadal?
Pues mira, todos vosotros que sois los mejores.
Ah, doncs gràcies. Mira, nosaltres, Agut, veus que bé? Home, què més voldríem? Ja menjarem alguns, ja.
No està guionat, això, eh?
No.
És un oient que truca. Gràcies, Antonio.
No li hem dit res. I qui no se'ls ha de menjar, Antonio?
Pues el Florentino.
Florentino Pérez, sí, home, sí, el president del Real Madrid. Perfecte, fantàstic. Doncs queda dit, nosaltres ens mengem els torrons i Florentino es queda sense torrons Vicenç. Antonio, no pengis, que t'agafaran les dades i et podran enviar cap a casa aquest lot de torrons Vicenç amb torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa. Gràcies, Antonio, que vagi bé.
Gràcies, bona nit.
Una abraçada. Una pausa i res, de seguida comencem anant cap a Anglaterra. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només del 15 al 30 de novembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 30 de novembre. Consulta condicions a opel.es.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Tu diràs, amb Gerard Ballet.
Ara de seguida obrim tertúlia, però abans ho hem comentat a l'inici, Marc-André Ter Stegen és baixa per aquest Rayo Barça de demà al migdia i Iñaki Peña serà el seu substitut sota pals. Aquesta hora m'agradaria saludar a una de les persones que millor coneix l'Iñaki. Va ser durant molts anys el coordinador de l'àrea de porters del futbol formatiu del Barça i ara el tenim a Anglaterra, al Brighton, concretament exercint les tasques d'entrenador de porters, el cos tècnic de Roberto De Zerbi. Ricard Sagarra, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Com va tot per Anglaterra?
Bé, molt fred, molta pluja i res. A part del temps, totes les altres coses, molt bé.
Imagino que deus estar el cas que demà l'Iñaki serà el porter del Barça. Començo pel principi. Quants anys fa que coneixes tu l'Iñaki?
Fa molts anys, perquè va arribar molt jove al Barça. Va arribar, si no recordo malament, era infantil de primer any i va venir a Villarreal. I la veritat és que des d'aquell moment fins a arribar al Barça B, doncs va ser tot el pas pel futbol base, i després vam estar també junts a Galatasaray. Pots comptar, són molts anys, i la veritat és que molt content d'haver estat tots aquests anys amb ell, no?
El fitxes tu del Villarreal, concretament?
Doncs l'operació va ser, com sempre, no? És això que intervenen moltes persones. Al final és el primer filtre que es fa pels scouters. Després baixem també des de l'àrea de porters, doncs es baixa a veure, es controla els vídeos, finalment, doncs, bueno, és ja la coordinació esportiva la que signa, no? Doncs, però sí, és allò de part del fitxatge, sí, diguéssim. Sí.
Quines qualitats destacaries de l'Iñaki, Ricard?
L'Iñaki, a mi, el que més m'agrada, el que més destacaria, a part de la facilitat que té per entendre el joc i jugar amb els peus i estar dintre d'aquest perfil Barça i de porter, és la personalitat que té dins del camp, no? Al final és la figura del porter, molts cops és més que ser bo, també és semblar bo, i ell dona tranquil·litat. És un porter que és molt tranquil, és un porter que està sempre serè, que dona confiança a l'equip, i això ho ha tingut des de sempre, des de ben petit. O sigui, és allò des del primer moment, és una de les qualitats que vam veure, que un porter que a part que tècnicament i tàcticament és un porter doncs, molt, molt complet, doncs tenia aquest do una mica especial, no? que des de fora, quan el veus i a dintre, doncs transmet tranquil·litat. Una posició que a l'estar serè i a l'estar sempre transmetent confiança és molt important.
Clar, aquí el dubte que hi ha a Barcelona, evidentment, és com respondrà després de la inactivitat, no? Ha jugat, crec que, 5 partits oficials amb el primer equip del Barça. Mentalment és fort, també? El veus preparat per jugar demà?
Sí, jo l'Iñaki. Pensa que quan va vindre a Galatasaray, una mica que és el pas, diguéssim, decisiu per entrar al futbol professional, venia de jugar al filial, i salta, bueno, primer partit, recordo que era al camp de l'Alni Esport, que un bon equip, que estava a la zona alta de la classificació. Nosaltres veníem de resultats dolents, i primer partit que fa, doncs, imagina't, a més va ser pràcticament a aterrar i jugar, no? Doncs, amb poc temps de preparació amb l'equip i amb poc temps d'adaptació i amb un camp difícil i després de fer el gran pas de saltar d'un filial a jugar, doncs, a una lliga professional i amb una situació que estava complicada, perquè és un històric, la tercera, i doncs una complicada perquè estàvem a la zona baixa amb la urgència de guanyar, doncs un partit perfecte. La veritat és que van treure un empat, me'n recordo que la sensació des del primer minut van ser com si, bueno, com si hagués jugat tota la vida, saps?
Sí.
I és el que té. Ell això és un porter que transmet molta confiança, i nosaltres en aquell moment necessitava confiança. L'equip havia tingut problema amb la sortida de pilota. Ja saps que bueno, que el Dome és un entrenador també en la mateixa línia de jugadors de darrere, que li agrada tenir la pilota i la sortida de pilota i fer-la amb el porter. Des del primer moment es va donar molta tranquil·litat. Recordo que que totes les pilotes que havien perdut en sortir de pilota en anteriors partits, en aquest partit
vergonya veure la
primera part perquè teníem sortida en llarg amb Babel, que va baixar moltes pilotes al terra i van poder jugar, i es va ajudar molt. Al final, doncs, aquesta tranquil·litat que et donen la sortida de pilota, de poder tenir pilota i a partir d'aquí construir, doncs ens va ajudar molt.
Hem parlat molt de les seves qualitats. No sé si hi ha alguna cosa en la qual ell ha intentat millorar, potser alguna cosa que li costava més que d'altres a nivell tècnic i tàctic, si hi ha algun... No sé si dir defecte, però alguna de les coses en les quals ell hagi intentat treballar durant tot el seu procés formatiu al Barça per intentar millorar.
Jo diria que és un porter molt complet, no? És aquest porter que ja des d'inici, des de ben petit, ja venia amb, diguéssim, uns fonaments tècnics prou bons. A més, també venia d'un bon club com és el Villarreal, i ja venia amb molt bona base. Després vam continuar, diguéssim, polint, no?, a tots els aspectes, tant defensius com ofensius. I també jo crec que ell ha crescut molt perquè ha estat sempre, doncs, a màxim nivell, jugant amb selecció nacional, sempre ha estat envoltat també de grans porters, i al final tot això fa créixer. També a l'estar al costat del Marc és també, ostres, una cosa que et fa créixer. El dia a dia amb un porter del nivell del Marc és també, bueno, una manera de... Encara que no tinguis minuts, és una manera de creixent. Sí. En aquest sentit, ha progressat molt en tots aquests anys i ara està, bueno, una etapa perfecta, que pot jugar, o sigui, a màxim nivell perfectament.
Ara que parles del Marc-André Ter Stegen, tu que coneixes perfectament les dolències del porter, és punyetera la lumbàlgia o no?
Home... Nosaltres, els porters, també molts cops ens toca entrenar, jugar, doncs, amb mil problemes. I és punyetera. És que al final, tu quan saltes al camp has d'estar, doncs, confiat. Sempre et dic que sempre hi ha algun doloret, que si canells, que si dits, però una lumbàgia, ostres, la veritat és que... Costa molts cops. Ara, pensant jo mateix, quan encara jugava, ostres, no havia tingut mal lumbàlgia, però havia tingut molèsties entrenant a l'esquena, i costa, la veritat. Costa. Sí, competir en aquestes circumstàncies. O sigui que...
A veure quan se solucionen els problemes de l'esquena de Ter Stegen. Vaig acabant, Ricard, ara ets al Brighton, amb De Zerbi, un malalt de la sortida de la pilota. Tant com diuen els experts, com diuen els altres entrenadors, et fascina la manera com veu el joc aquest entrenador?
La veritat és que és, com bé dius, la sortida de pilota pel míster, pel Roberto, és clau, no? I la veritat és que tant la temporada passada com aquesta temporada, quan aconseguim sortir, diguéssim, nets des de darrere, doncs al final arribem en ocasió clara, perquè si has vist algun partit, la nostra manera una mica de jugar és també atraure molts jugadors a camp propi per després tenir espai, no?, a l'esquena, i quan ho fem bé, quan realment podem sortir per dintre i després ja jugar a l'espai, intentar jugar, arribar als extrems, doncs la veritat és que fem mal. O sigui que per això és... ell és conscient que s'ha d'entrenar, que s'ha de practicar molt. Aquesta temporada, a l'estar a l'Europa League, doncs ens està costant el tenir entrenos, diguéssim, de qualitat, on puguem entrenar aquesta sortida i fer variants, perquè els equips t'analitzen, els equips al final també intenten contrarrestar la teva sortida, i hem d'anar evolucionant, no?, per donar al final variants, no? Doncs, clar, per donar variants la pavida seria també... La pavida seria també... I quan estàs competint, doncs, cada tres dies és difícil. Al costa encaixar tot, has d'utilitzar vídeo, però no és el mateix que al camp, sempre et perds coses, i bueno, estem aquí en, això, intentant fer-ho el millor possible, però amb aquest handicap de competir cada tres dies. Però...
I acabo, et vull preguntar per l'Ansu, sí. Per l'Ansu Fati, com el veus? Està feliç al Brighton? El veus bé? Està jugant bé?
Jo crec que li pot anar molt bé aquesta sessió. Bueno, i de fet ja li està anant bé, perquè cada cop està millor. A camp de l'Ajax va fer un partit molt complet, amb gol i assistència. I Déu-n'hi-do, està tan ràpid, perquè al final també canvies de país, canvies de clima, has de conèixer el club, els jugadors, i Déu-n'hi-do, s'està adaptant ràpid, ostres, ja està fent, jo crec que bons minuts, i jo crec que li pot anar molt bé, tota aquesta sessió d'aquest any. També a nosaltres, com a equip, ens ajudarà moltíssim. I agafar els màxims minuts possibles i a marcar, això ens interessa a tots.
Sí, que ell d'això viu també, de marcar gols. No sé si heu parlat del Barça en algun moment, ja que compartiu també procedència, sí, segur sí, que sí. Alguna conversa sí. Del Barça heu tingut.
Sí, no, que això cada dia, perquè també és, al final són molts anys que has estat al Barça i clar, ell igual, o sigui, també es coneixen de fa molts anys i és això que sempre ho comentes tot, que estem al dia, crec que estem aquí a dues hores d'avió, però al final ho comentes tot, sempre, bueno, i ara que estic aquí també, molts ànims pel Gavi, que també, ostres,
sí, la vaig
coincidir sí. Amb ell. Vull dir, coses que anem comentant, l'actualitat clar, de...
Ricard, l'Ansu tenia molt bona relació amb en Gavi, sí, havia compartit sí, molta... Sí, sí, sí. Molta etapa sí, sí, sí. De la seva formació al Barça i ell sap què són les lesions precisament, no? Vull dir que també, deu estar sí. Fotut i deu estar pensant també, fotut pel Gavi evidentment.
Exacte, sí. Són companys de Masia, són jugadors que es coneixen molt bé i al final doncs, bueno, tothom es desitja el millor i en aquest cas el Ansu també ha passat moments difícils per tema lesió, doncs ell sap perfectament el que és aquest procés i res, i ja han parlat entre ells, que es coneixen molt i són jugadors que s'aprecien molt entre ells i que, bueno, al final és ara recuperar-se el més aviat possible i res, pensar en positiu i vinga.
Tant de bo que Gavi s'acabi de recuperar bé amb paciència i que l'Ansu doncs, segueixi amb aquest bon estat de forma que ara ens comentaves. Ricard Segarra, excoordinador de l'àrea de porters del futbol formatiu del Barça, també entrenador de porters del Galatasaray quan Iñaki Peña va estar al conjunt turc i ara entrenadors de porters del Brighton. Moltes gràcies per atendre'ns al Tudiràs de RAC1. Una abraçada molt forta i molta sort pel que resta de temporada tant a la Premier com a l'Europa League.
Doncs moltes gràcies, molt content de parlar amb vosaltres. Una forta abraçada per tots.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
L'aclamat director Daniele Gatti es posa al capdavant de la Mahler Chamber Orchestra per oferir tres mirades a la sinfonia en un concert imperdible.
El 25 de novembre a l'Auditori sonaran la sinfonia en do de Stravinsky, la concertant de Haydn i la clàssica de Prokofiev.
Entrades a auditori.cat.
BP Ares. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC 1.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Desperta de nou la teva passió per conduir. Vine al Saló del Vehicle d'Ocasió de Barcelona i troba l'Audi que sempre has volgut. Del 22 al 26 de novembre, emporta't el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive i assegurança gratuïta durant 2 anys, a més de molts altres avantatges exclusius només durant el Saló. T'esperem a l'estand d'Audi Selection Plus, a la Fira de Barcelona de Montjuïc, al Pavelló 8. Consulta les condicions a Audi Ponés i aconsegueix la teva invitació per al Saló.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Aquí seguim, el Tu diràs, després de parlar una estona amb el Ricard Sagarra, de l'Iñaki Peña i de les seves qualitats. De seguida obreu tertúlia. Abans, practiqueu esport a l'aire lliure. Recordo que fa 75 anys que Salomon us porta a la muntanya i us connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visiteu ara la Salomon Store Barcelona, a Rambla Catalunya 54, i descobriu tota la gamma de trail, outdoor, esquí i asfalt. Salomon és passió per la muntanya. And I feel it burn down this river. Hola, Ferran Martínez, bona nit.
Què tal, bona nit.
I ben tornat al Tu diràs de RAC1. El Ferran, que és un dels habituals de la tertúlia del divendres, que ha estat de baixa de paternitat durant dos mesos. Sí. Ha anat bé? Has pogut descansar? No gaire.
No, descansar no, però bé, ho he gaudit molt. Recomano molt que es faci, perquè són moments que la meva filla no se'n recordarà, perquè és molt petita, però a mi em quedaran per sempre. Mm.
Marta Corredera, bona nit.
Bona nit.
La Marta de paternitat no, però de maternitat també, també en sap, eh? Sí. De què significa ser mare. Estàs bé?
Molt bé,
descansada?
Sí. Sí. Molt refredada, però bé.
Bé. I avui també ens acompanya el Toni Joan Martí. Hola, Toni.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. El Toni també amb alguna experiència paternal, per tant... No?
Ah, sí?
Sí.
Ah,
no?
Potser... Ojo, que s'acaba de descobrir.
No. És veritat, que no té fills. No té fills, el Toni.
3 nebots.
Ah, veus, per això?
Els estimo com si
fossin fills.
Per això
val com a experiència.
Alguna foto d'Instagram que he vist i que m'ha confós. Segurament pot ser. Ah, veus com sí? Veus? Però el Toni no és pare, ho acabem de descobrir ara mateix. Bueno, un servidor ho acaba de descobrir. Ell no, ell de moment no t'ho planteges? En exclusiva...
No. De moment no hi ha fair play per escriure ningú.
Val, d'acord, no hi ha fair play. Doncs endavant, jugant sempre amb les similituds al món del futbol. Mira, hem començat el programa de manera diferent parlant de la paternitat i de la maternitat. Laia Coll, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
A tu no t'ho preguntaré perquè ja sé que no entens. Ja sé que no en tens. Sortirem del jardí com més bonament podem. A veure, Laia, hem de parlar de Ter Stegen, hem de parlar d'Iñaki Peña, és la notícia del dia. Ter Stegen, la gran absència per jugar demà a les 2 del migdia al camp del Rayo Vallecano. L'alemany continua amb lumbàlgia i no ha entrat a la convocatòria avui.
No, aquest matí li han fet les últimes proves i no les ha superat. Iñaki Peña, doncs, serà titular demà, i a la convocatòria també hi ha Estralaga i Aaron, que és el porter del juvenil A. Més enllà de la porteria, torna Frenkie de Jong, que s'ha perdut els 2 últims mesos, i a la llista també hi ha els migcampistes Aleix Garrido i Unai per suplir la baixa de Gavi. Demà, primer partit sense Gavi. Sergi Roberto continua de baixa, però segurament ja reapareixerà dimarts contra el Porto. L'equip ha viatjat aquesta tarda a Madrid, perquè demà el partit és molt aviat, i com dèiem, sense Ter Stegen, Iñaki Peña li toca assumir la responsabilitat de defensar la porteria del Barça. Assegura Xavi que tenen màxima confiança amb l'Alacantí.
Sí, sí, demà no podrà estar Marc, jugarà Iñaki, i tota la confiança cap a ell. Sempre entrena bé, és un professional, crec que està molt preparat, i confiança absoluta 100% amb Iñaki. Demà Marc no podrà estar, no.
Iñaki Peña només ha jugat 5 partits oficials amb el primer equip, tots 5 la temporada passada, i va encaixar un total de 10 gols. Només una porteria 0. Van ser dos partits de Lliga, Valladolid 3, Barça 1 i Celta 2, Barça 1. L'equip no s'hi jugava res i tant Valladolid com Celta tenien en joc la permanència, que també s'ha de tenir en compte a l'hora de valorar quins partits i els resultats que hi van haver-hi. Va jugar de titular. Tampoc hi havia res en joc esportivament, el Victoria Pilsen 2, Barça 4, el partit que va tancar la Lligueta, i també com que el Barça ja estava eliminat, només podia anar a l'Europa League, doncs Xavi també li va donar l'oportunitat. I a més, Iñaki Peña també va jugar les dues primeres eliminatòries de Copa, Intercity 3, Barça 4 i Ceuta 0, Barça 5. Els quarts de final, el sorteig va emparellar el Barça amb la Real Societat, i aquí Xavi es va decantar per tornar Ter Stegen la titularitat.
Doncs sí, no són números els d'Iñaki Peña en aquests partits que ha jugat, no són números, diguéssim, esplèndids, però són partits molt condicionats, evidentment, pel, diguéssim, el que hi havia en joc. La majoria dels partits no hi havia pràcticament res en joc. A veure, començo per tu, Ferran, com valores la baixa de Ter Stegen? Tens confiança en Iñaki Peña? Jo deia abans a l'inici que per un partit el Barça ha de tenir, com a mínim, la màxima confiança en el seu segon porter, no?
Bé, perquè és que per això el va renovar. L'any passat Iñaki Peña et va demanar a l'estiu marxar perquè volia tenir minuts, i el vas convèncer perquè aquí seria important, o més important que l'any passat, perquè Iñaki, com ara explicava la Laia, a la Copa del Rei contra la Real Societat crec que eren vuitens de final, ell era el porter de la Copa, però ja el van relegar i va tornar a Ter Stegen a la titularitat, i això no li va agradar massa, com pot ser normal, i el van intentar convèncer perquè fos important aquesta temporada, o que seria el relleu de Ter Stegen quan toqués. Ara toca, i màxima confiança en ell. Per mi sí, jo l'he seguit del futbol base, en el Barça B, en les inferiors de la selecció espanyola. És un porter, a més, que sempre que ha jugat a mi m'ha transmès molta confiança, em recorda molt a Ter Stegen. També el fet que hagi crescut al costat de l'alemany o entrenar amb l'alemany, crec que també ha mamat molt d'ell. No només amb el joc de peu, sinó fins i tot en com es posiciona sota pals, com llegeix una mica el joc. Jo estic, fins i tot, en una manera de ser, perquè també és un porter molt fred, amb caràcter, no sé, jo confio plenament en ell i espero que no es noti, evidentment estem parlant de Ter Stegen, que és un top 5 del món, però espero que no es noti massa la diferència, i contra un rival que en principi no és un top 5 de la Lliga.
Esteu d'acord, Marta, Toni, que no ens hem de posar molt dramàtics, com a mínim per aquest partit?
Sí, no, totalment. Per mi 100% de confiança, no? És un porter amb moltes garanties, que jo crec que al final, Gerard, parlem que la posició del porter segurament és la més injusta, no? I sempre es veu el que juga o el que és titular, i moltes vegades quan es lesiona, ja ha passat en el Madrid, quan es lesiona el porter titular de l'equip, la gent tremola, no? I en teoria tu tens un porter suplent amb garanties i preparat per assumir aquests rols i aquestes posicions. Jo crec que ell està preparat de sobres, és el que deia el Ferran. Ha mamat de Ter Stegen, ha mamat de l'equip, té joc de peus, és un porter molt complet, que per mi té, vamos, ha de tenir tota confiança de la gent, ja la té de Xavi, ja la té del cos tècnic, i també s'ha de veure, no? És el seu moment. Ell també reclamava més minuts, reclamava que volia sortir perquè no tenia minuts, doncs ara és el seu moment també de dir, escolta, sóc un bon porter i estic a l'alçada.
Aquí hi ha un hàndicap, Toni, i és que pràcticament no l'hem vist, la seva inactivitat. Ens comentava el Ricard ara que era un porter, per exemple, que va arribar al Galatasaray i que des del minut 1 va rendir. És a dir, allò que deien de rendimiento inmediato, doncs Iñaki Peña, el Galatasaray, que va ser la seva primera aventura professional, entre cometes, va sortir bé i va rendir, però fa molt de temps que no juga en continuïtat, i això també als porters a vegades els hi poden passar factura, no?
Sí, clar, però jo crec que és un peix que es mossega la cua, perquè si no apostes un primer moment mai tindrà l'experiència, no? Això és com el món laboral, no? Busquem gent amb experiència, clar, però si no tens una primera feina mai tindràs l'experiència que demanen per poder optar en aquests llocs laborals. Algú en algun moment t'ha de donar la primera oportunitat. Casillas, fa 25 anys, quan juga aquella final de Champions a Glasgow, crec que era que el treuen pràcticament d'un examen de l'ESO a l'institut, quina experiència tenia? I fa el partit de la seva vida i després es converteix en el que es converteix. Per tant, jo crec que l'ofici dels porters és aquest, tu has de passar de 0 a 100 en un minut, no tens temps d'adaptació, perquè si demà Iñaki Peña té un mal partit, no dic que sigui just, però segurament perdrà gran part de les seves opcions. En el món dels porters va així, en canvi, si Iñaki Peña demà té un bon partit, segurament hi haurà aquesta sensació que a mi des de fora em fa la impressió que el cos tècnic podria confiar-hi una miqueta més, evidentment que Xavi surti i diu que hi confia. No, no veig cap entrenador que surti i digui que no confia en el seu segon porter, però sí, des de fora tinc la sensació que es veu l'escletxa molt gran entre Ter Stegen i el segon porter, i el segon porter del Barça hauria d'estar de sobre preparat, com deia el Ferran, per poder jugar al camp del Rayo. Aleshores, potser li aniria bé a Iñaki Peña, si fa un bon partit, per baixar una mica aquesta psicosi en la que vivim, que és que si té un constipat Ter Stegen, sembla que se'ns acabi el món.
El que passa que fins ara l'equip tampoc hi està ajudant, perquè aquesta temporada Ter Stegen ha salvat moltíssims punts pel Barça, ha estat providencial en moltes ocasions, tot i que també ha encaixat més gols que la temporada passada, perquè és que l'equip no està ajudant i per tant demà el rendiment d'Iñaki Peña haurà de ser immediat. Potser en una altra temporada doncs les circumstàncies haguessin estat diferents, no? I no tindria tanta exigència com demà, si tenint en compte com ha anat el que portem de temporada, doncs segurament li passarà.
I recordem que Ter Stegen no només és d'aquesta temporada, que ve de recollir un premi aquest dijous de millor jugador de la Lliga passada.
Porta sent un any i mig el millor jugador del Barça.
Sí, sí.
En l'últim any i mig ha estat el millor jugador del Barça.
Sí, sí.
Diguem
no,
en una altra regularitat.
No, i amb continuïtat, exacte, sí. No hi ha un altre. No n'hi ha un altre.
Però estem d'acord que si el Barça fa el que ha de fer, no hauria de necessitar Ter Stegen, la millor versió de Ter Stegen, per ser capaç de guanyar el camp del Rayo. Si tu estàs ordenat, amb sí, els centrals sí. que tens de primer nivell i el talent que tens a dalt, no dic que guanyi 0-5, però no hauria de ser un factor diferencial.
Després hi ha una altra qüestió, que era la que comentaves tu, que potser és un punt oportunista, però hi ha entrenadors que decideixen, per exemple, que hi hagi un segon porter que jugui tota la Copa del Rei. I més igual si és l'Intercity o la Real Societat. És molt fàcil comentar-ho ara, però hi ha entrenadors que donen un punt més de confiança al segon porter en d'altres competicions, no?
Feia cada vegada, Pep... Però cada vegada menys.
Cada vegada menys, és veritat.
Per exemple, les finals es fica el porter titular, que a mi això em sembla molt injust pel segon porter.
Sí, però el format de Copa ha canviat. Abans era doble partit, jo crec que donava més seguretat a l'entrenador. Ara és a partit únic, no? Sí. Moltes eliminatòries, i jo entenc que hi hagi entrenadors que diguin, home, tinc Ter Stegen a la banqueta, doncs, com és Xavi, doncs no, el poso de titular perquè és que és el millor porter del món.
Sí, perquè dius, estic a 3 partits o 4 partits d'estar a una altra final, no?
Clar.
Que la semifinal sí que és a doble partit, però clar, 8ens i quarts, dius, és que estic a 4 partits d'una final.
Bé, el que va passar l'any passat, quan vas veure que et tocava contra la Reial Societat, era un rival ja d'entitat, no era Intercity, que per cert, vas acabar anant a la pròrroga, no era el Ceuta, doncs després vas apostar. El que passa que ara arriba aquí i li hagués anat molt bé, segurament a Iñaki Peña pogués jugar contra la Reial Societat, i després si hagués sigut el cas, doncs hi hagués passat el Barça també contra el Madrid.
Sí, sí, és veritat.
És que després, segurament, ara que dieu això, es podria fer un híbrid que fos, si tu tens clar que Ter Stegen és el teu primer home, que és evident, i com deia el Ferran, que quan tu estàs a semifinals o quarts ja veus un títol més a prop, potser faria més sentit a vegades que de sobte el col·loquessis en un Barça-Càdiz de casa, de tant en tant, cada 2 mesos i mig li donessis rotació al teu segon porter en la prèvia d'un partit de Champions, perquè clar, si no juga en Lliga i quan s'apropa el moment de la veritat de Copa, tampoc, no tens mai el porter mínimament rodat.
Ja, però jo crec que aquí el que diu la Laia és un factor important, que l'equip no està bé. Perquè si l'equip estigués bé, tu aquest canvi el pots fer sense cap problema, perquè ja el Porto l'altre dia no t'ha de generar problemes, el Celta, amb tots els respectes, no t'ha de generar els problemes que et genera. Si l'equip està bé, tu pots canviar, fer canvis en aquesta porteria, però estem parlant que és el que hi ha el Gerard, està sent el millor jugador del Barça. Llavors, jo crec que primer necessitem que l'equip estigui bé i torni una bona dinàmica per després poder arribar a això, que jo estic d'acord amb tu, s'ha d'arribar a això perquè ell ha de tenir minuts i ha d'estar preparat per si se li dona la copa tenir rodatge, perquè si no de 0 a 100 de cop és...
La clau de tot és això, bèstia. Que el millor jugador teu és el porter.
Sí.
I aquest és significatiu i simptomàtic de com està l'equip.
Heu tingut lumbàlgia alguna vegada?
Jo no, de moment.
No?
No. Jo sí.
Sí? Problemes d'esquena, però...
Sí.
I lumbàlgia
sí.
diagnosticada? Sí, I quan et va durar, més o menys?
No me'n recordo, però sé que vull dir que si no estàs bé, no estàs bé, i que l'esquena és molt fotuda, vull dir, t'agafi on t'agafi. És que si no tens bona mobilitat, i a més en la posició de porter, doncs no... Jo pensava, sincerament, que recuperaria temps, perquè al final tenen unes eines que nosaltres no tenim, amb tractaments de fisioterapeuta, de massatges, de màquines, etcètera, etcètera. Però si no està bé, doncs és normal que no... Si no està al 100%, és normal.
Totalment
no
normal, però preguntava algú si havia tingut lumbàlgia per veure si podíem copsar una mica l'experiència que havia tingut aquesta persona amb el dolor, tenint en compte el calendari que li ve al Barça. No és el mateix que Ter Stegen es perdi el partit contra el Rayo, que Ter Stegen es pugui perdre el partit contra el Porto i contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, sí, és que s'ha de veure si arriba al Porto o a l'Atlético, perquè és que això, com que no saps com evoluciona, aniran dia a dia i arribarà cada dia, com aquesta setmana, Noi, com estàs? No, clavat.
Avui res,
no?
Vinga, va.
Ah, no, com estàs? Clavat. I així fins que... Bueno, avui una mica més bé, va. Doncs,
és així, jo tinc la sensació que...
I, perdona, i el tema és que no pots diagnosticar, no saps, no és una lesió que diguis...
No hi ha una tecla.
No hi ha una tecla per tocar o com recuperar, és molt fumut, és que passi el temps i que ell es trobi bé.
No, no, deia que jo tinc la sensació que contra el Porto se l'intentarà forçar, però estic d'acord que fent comptes i tal, tenint en compte com està, estem a divendres, el dimarts ara, jo crec que és pràcticament impossible que el 100% hi sigui.
El tema, Toni, és que entreni. Perquè, clar, no, ja si ella...
Es pugui mínim, provar, també.
Clar. Si ella avui ja hagués entrenat, ja tens, ja és això, que tens unes sensacions, tens a veure com estic, i de cara a demà pots prendre una decisió més sòlida. En canvi, entreno és que només tindràs diumenge el de recuperació,
I dilluns.
Per sort, els porters van una mica a part, és a dir, ell pot fer un treball específic.
I que no viatja, que a mi em semblava important que no viatgés, perquè hi ha hagut un moment que semblava que podia fins i tot viatjar, perquè, a veure, perquè si Iñaki en algun moment es pogués fer mal, doncs que entrés ell forçant, però al final s'ha decidit que es correrà el risc.
Però no és que,
risc,
és lògic, que, no? És que sí. Forçar amb l'esquena pot ser molt contraproduent, no, perquè com et tornis a quedar clavat i vagis cap enrere, i a part...
Bueno, amb Iñaki o amb els teus porters que tens, però sí, clar,
en
són
dos juvenils.
Els altres dos nanos són dos juvenils, que seria una... Bueno, una pega per ells, no, una afegida.
I després crec que també hi havia sobre la taula l'opció, veurem si per arribar al Porto ho pot fer, de fer d'aplicar alguna espècie de calmant, que de moment s'ha descartat, però no seria el primer que ho està fent els últims dies i està sobre la taula.
Tampoc està agradant gaire, em sembla, el tema aquest dels calmants.
No, a mi no em sembla la millor idea, perquè tenim
un
porter,
no
tenim porter al 80% o al 70% i ja hem vist a Ter Stegen lluny del seu 100%. Ja hem vist un Ter Stegen amb problemes al genoll, que és un problema totalment diferent, en una altra zona, però l'hem vist també. No rendir com està rendint en aquests últims dos anys.
De confiança també. Clar, és que el porter ha d'estar 100%...
No, perquè l'esquena és molt fotuda, que qualsevol gest mal donat te tornes a clavar.
Sí.
En fi, amb Iñaki Peña i sense Ter Stegen a les dues del migdia, amb aquest horari gens habitual pel Barça, perquè el Rayo sí que està més acostumat, però el Barça gens, i en un camp, a més, que no se li ha donat gens bé al Barça els últims anys, Laia.
Més que al camp, jo diria que fins i tot al Rayo en general no se li ha donat bé, perquè el Barça encadena 4 partits sense guanyar contra els madrilenys. Són 3 derrotes i un empat, i en aquests 4 partits el Barça només ha estat capaç de marcar un gol a favor. A Vallecas, si ens mirem els resultats de Vallecas, l'estadi de demà fa 2 temporades que el Barça no hi guanya, que el Barça ja ha perdut. Primer, Rayo 1, Barça 0, que va suposar la destitució de Koeman fa 2 anys, i ja l'any passat amb Xavi a la banqueta, derrota del Barça per 2-1. Per les estadístiques, doncs, no és el millor camp per tornar després d'aquesta aturada de seleccions, sense Gavi, sense Ter Stegen, perquè recordem que el Barça va arribar a l'aturada de seleccions amb molts dubtes, amb la derrota contra el Madrid, després el partit horrorós a Noet, després va venir la derrota contra el Shakhtar i després contra l'Alavés, que vas haver de remuntar a Montjuïc. El Barça, recordem, és tercer a la Lliga, 4 punts del Girona, que és el líder, i a 2 del Madrid, i per darrere té l'Atlètic de Madrid a 2 punts, però els matalassers tenen un partit a menys, que en cas de guanyar-lo, doncs avançarien al Barça, i a la Champions també, per anar-nos posant tots en situació, després de perdre el partit davant el Shakhtar, dimarts hi ha un partit transcendental, ara ja ho anàvem parlant aquí a la taula, que és el duel contra el Porto. Per encarar el que ve ara, Xavi diu, ha posat èmfasi en que és molt important situar-se bé al terreny de joc per recuperar el bon joc.
Ahora tenemos 7 partidos antes de Navidad, del parón navideño, y bueno, en este sentido tenemos 2 de Champions, 5 de Liga, que son trascendentes, sí, para el devenir de los dos campeonatos, tanto Liga como Champions, sí, pero todo es importante, al final todo suma, ¿no? Recuperar sensaciones, volver al juego que teníamos de hace 3-4 partidos, y a partir de jugar bien creo que conseguiremos resultados.
Què us fa més por del partit de demà? L'horari, el camp, que és Vallecas, camp petit, la dinàmica que portava el Barça fins ara, el fet de que el Rayo sigui un equip que li hagi complicat la vida, per molt que fos a Miraola, però amb Xavi a la banqueta, què diríeu?
És que és un desplaçament que trampa total, per als precedents que deia Laia, i perquè el Rayo sí que ve de perdre, bueno, els últims partits, però clar, ha empatat contra la Real Societat, contra el Madrid, i ha perdut 1-2 contra el Girona, i que li va remuntar, i el Girona que està com està.
No, ens queixem, ens queixem del calendari de... No ens queixem, però avisem del calendari que té el Barça, però és que
sí, el Tormalet
Rayo
té ja.
Barça i després l'Atlètic Club de Bilbao.
Sí, 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 el Sant Mamés.
Sí, sí, vull dir que déu-n'hi-do el calendari.
El que li ha vingut... mira, jo d'entrada vull dir que espero que no vull escoltar cap excusa després del partit. Un, perquè voldrà dir que el Barça li ha anat bé, i dos, perquè si no li ha anat bé espero que no posem excuses com que si el camp, que si la gespa, que si l'horari, que si les dinàmiques, que això també s'ha escoltat alguna vegada, i a mi particularment em fa una mica de ràbia. I després el que et deia, jo espero sincerament la millor versió del Barça demà. Crec que la baixa de Ter Stegen pot enxufar, endollar a la gent a darrere, que crec que és una de les coses que ha millorat el Barça aquesta temporada, la solvència i la solidesa a darrere. I després, els de davant, els del mig del camp s'han de reivindicar. Espero també una bona versió de Pedri, que ja vindrà més rodat, i que mica en mica tothom estigui una miqueta més fi, ganes de reivindicar-se i de voler sortir d'aquest sotrac que admeten que tenen. Vull veure que els jugadors també fan aquest pas endavant a dintre del camp, com han fet amb altres vegades o durant aquestes setmanes fora, no? Que han reclamat moltes coses fora del camp als jugadors, doncs ara vull reclamar els imbells que també ho facin dins del camp.
Aquesta setmana repassava els partits del Barça, Toni i Marta, fora de casa, i la veritat és que em costa trobar un partit solvent del Barça aquesta temporada lluny de Montjuïc, eh?
Bueno, és que el Barça, més enllà del Barça amb Beres i el Barça Betis,
sí, és que
no hi ha hagut ni un sol resultat, perdona, sí, el del Cádiz, però amb trampa, perquè marques el primer el 82 i el segon el 92.
Que també era casa, el Cádiz.
Ni un sol partit, exacte, que era casa, que hagi resolt amb comoditat. Tots són o guanyo d'un, o empato,
o
perdo, o remonto. És a dir, no hi ha ni un sol partit fàcil. Aleshores, jo crec que és evident que el Barça demà patirà. Jo crec que per un costat estic d'acord que la baixa de Gavi i la baixa de Ter Stegen farà que l'equip surti endollat, i quan tu surts endollat, quan tu empates, no? Allò que diuen els entrenadors, no? Si empatamos en intensitat, si empatamos en concentració, després ja tens molt de guanyat, perquè segurament la teva major qualitat pot fer la resta. Però sí que em preocupa l'estat anímic de l'equip. Però perquè faig un exercici de lògica. Xavi va dir, després del clàssic, que en el partit del camp del Shakhtar Hamburg els hi havia passat. Doncs si Xavi reconeix això i l'equip no viu el seu millor moment i, ostres, i el vestidor ha quedat tocat amb la lesió de Gavi, tampoc espero un Barça que sigui demà l'alegria de la huerta i ens guanyi 0-4. Demà és un dia per sumar més 3 i cap a casa.
Però l'aturada de seleccions no creieu que pot haver servit a l'equip per fer una mica de creu i ratlla després de tot plegat?
Sí, fins que va arribar el de Gavi. Jo crec que el vestidor s'ha quedat molt tocat amb el tema de Gavi. I estic expectant per veure la reacció anímica.
Normalment, després d'aturades de seleccions, costa una mica, però és que l'equip no ha entrenat junt.
No, perquè Araujo, Rafinha, no
han arribat. Això és el que em fa patir a mi, que la dinàmica de l'equip no és bona. Vam fer aturades de seleccions, dir, bueno, que se'n vagin, que desconnectin, però també necessiten entrenar les coses que no estan sortint, i l'equip no ha pogut entrenar.
Sí, llavors, sí,
a mi això és el que em fa patir, que jo espero veure una reacció de l'equip, però no sé si... tanta com deia el Ferran o com espera el Ferran, perquè crec que no han tingut temps de treballar coses importants que han de treballar, com la pressió, com la sortida de pilota, que són coses bàsiques.
Jo m'imagino un partit pragmàtic, un 0-1, 0-2, un rebot, Lewandowski cap a dins,
o sí, fer molt en sang.
Sí,
i especialment significatiu el que dius dels inicis de partit, perquè, per exemple, el camp del Mallorca la primera part va ser dolenta, el dia del Shakhtar la primera part va ser dolenta,
Granada
la primera part va ser dolenta, Barça ha sortit molt malament fora
les
de
entrades,
casa.
Les entrades han fallat.
Postseleccions, Barça 5, Betis 0. Per tant, aquí bueno, una bona tornada de seleccions. I després Barça 1, Atlètic Club 0. El partit de Marc Guiu.
Partit que vas treure, sí, però que vas treure patint, i com has tret molts partits d'aquesta temporada.
Una de freda i una de calenta.
Sí, sí. La veritat és que sí. Avui, per cert, Xavi ha tornat a repetir que els jugadors els van afectar les crítiques, no? El descans del
partit. Sí, diu que se'n va donar el descans contra l'Alavés, que van fer una primera part horrible, que allà el descans va veure que estaven afectats, bloquejats per les crítiques de la premsa.
Que això és injust, a mi em sembla. Puc entrar aquí, Gerard, un moment?
Injust? El que diu Xavi?
No, el que diu Xavi.
Ah. Bueno, d'entrada és un problema que tant el venis que el descans i no
no. A mi em sembla, a mi el de sempre ja ara seria corporativista, que tothom ens posi el mateix sac. No, la premsa, què vol dir la premsa? Que assenyali, que digui qui és o quin sector és, o perquè tothom no fot pals al Xavi, a Xavi o a l'equip o als jugadors. A mi però... això em sembla que has de filar més prim, perquè generalitzar és molt fàcil. Jo crec que aquí Xavi es va equivocar.
Però és que jo no crec ni que s'hagi de filar en aquest tema, vull dir, són professionals,
jo,
viuen d'això.
Però jo crec que, jo crec, Marta, i, bueno, què t'haig d'explicar tu? A tu sí, cada vegada que llegies, imagina't que cada vegada que llegies, Marta Cordera ha fet un mal partit.
Sí, Ferran, però saps què jo feia? Jo saps què feia? Tancava Twitter.
Ja, bueno,
i sí, si ho faig jo, no ho fan jugadors de primera divisió que cobren milions, ho sento,
el
però...
El que fan quan arriben al vestidor és mirar la nota que els hi posen a l'1x1.
Sí.
Clar, i això de qui és problema? De la premsa o d'ells? Perquè jo com a jugadora sé el dia que he jugat malament o que he jugat bé.
Per mi mirar-ho no és un problema.
T'ho compro 100%.
No, el problema és...
El problema és què fas
amb aquesta informació.
Amb aquesta informació i no ser capaç de...
I per mi, i ara potser poso haters al damunt, però a mi em va sonar molta excusa això que va dir Xavi. De no, la premsa, ho sento molt, però els problemes de l'equip no són la premsa, els problemes de l'equip són el joc, són la pressió, són la sortida de pilota, són la pressió tres pèrdues, són... És que això és futbol.
També és, també és un equip molt jove que crec que hi ha nanos o futbolistes que han d'aprendre de tot això. Segurament la Marta ara ens explicava la seva experiència. La Marta de 22 anys era diferent, o de 20 anys era diferent a la Marta de 27 o 28. Vull dir, jo crec que aquí hi ha nanos que ara mateix han de també aprendre a aïllar-se, segurament. No? I sí. Començant per l'entrenador, que jo crec que, o l'estaf, espero que sàpiguen aïllar, perquè també tinc la sensació de que són ells qui llegeixen molt o que potser els hi fan arribar molt.
Sí, no, i després que en aquest cas concret, jo crec que... És a dir, és evident que el Barça ha de jugar millor, però jo no culparia a Xavi d'excuses, perquè en aquest cas no s'estava excusant ell. Ell estava fent de transmissor el que pensen alguns jugadors. És a dir, en aquest cas jo Xavi el trauria de l'equació. Bé, no, ell ja va fer perquè no els hi afecta.
I no penses que era com una excusa?
I trencant una llança a favor de Xavi, ell també, durant aquest discurs, diu que la culpa és seva. Eh? Ell
sí.
Durant tot el...
Sí, això és veritat.
Clar, això s'ha de dir a favor de Xavi. Ell diu que la culpa és seva, però després deixa el missatge generalitzant, que per mi, a mi em sembla bé que ell vulgui dir hi ha un sector de la premsa que crec que està sent injusta. Sí, però fila una miqueta més prim, no?
Bueno, no potser, mateixa, o potser no és el moment, injust. Tampoc, no? Després d'un partit dolent,
sí,
potser també. Tampoc és el moment.
No, però vull dir, Xavi, és evident que avui en dia un entrenador, a part de ser un geni tàctic, ha de ser un psicòleg, i tu li has d'exigir que l'equip jugui millor. Però, oficialment, la culpa de que fulanito o menganito es deprimeixin perquè els critiquen no és de Xavi, no?
No, això és està
dir,
clar, això està
el
clar.
El meu cap, el meu diari, no és el culpable de si jo estic més trist perquè em diuen que aquest article és millor o pitjor, sóc jo el
totalment.
Que m'he de trobar la meva motivació. Totalment. Per tant, a Xavi no el responsabilitzo per si un davanter que ha fallat 6 gols o un defensa que ha fet 6 errors està trist perquè el critiquen.
Totalment,
no?
Totalment.
Xavi no és... Xavi és l'entrenador, no el jugador.
Sí, però hi ha d'haver alguna explicació més a 45 minuts... lamentables contra
sí,
l'Alavés.
Però si tu ets l'entrenador i els teus jugadors t'estan dient que passa això, tu no estàs dient que la culpa sigui d'això, t'estan dient que els teus jugadors se senten així i fas molt bé de defensar-los en públic perquè la roba es renta dins de casa. On sí crec que s'equivoca Xavi és que si la premsa és responsable per les derrotes, també serà responsable la premsa quan l'equip guanya una Copa d'Europa? És a dir, la premsa fem campions d'Europa o campions de Lliga?
A mi em sembla que es va equivocar, però pot pensar-ho, però s'equivoca al dir-ho, i més en aquell moment.
L'evolució del discurs aquella setmana, perquè vens de Noeta i allà és que estàs bloquejat per haver perdut el Clàssic, després fots un partit horrible a Hamburg contra el Shakhtar i allà ja sí que hem tingut un problema futbolístic, i resulta ja que el dissabte el problema ja no era de bloqueig mental contra el Madrid per haver perdut, no era futbolístic, sinó que era que estan molt afectats per la crítica de la premsa.
I després avui ha afegit que la segona part contra l'Alavés, que diguéssim el tram final ja diguéssim que l'ha apartat menys mal, però diguéssim que ha dit que la segona part contra l'Alavés, la primera mitja hora de la segona part va ser molt bona. Home, jo no la qualificaria de molt bona, sincerament, perquè si aquest, o sigui, això és el que m'ha deixat més preocupat avui de sentir-lo i dir no, va ser molt bona la primera mitja hora de la segona part. Ostres, no, el nivell d'exigència hauria d'estar una mica més amunt. Sí, el Barça va remuntar, és veritat, va fer la feina, però si no em baso només en els dos gols que va fer Lewandowski, jo crec que el Barça s'ha d'exigir una mica més.
Sí, i també jo poso sempre molt en valor els primers trimestres de temporada i més en el context en el que estem ara. Vull dir, un equip bueno, en el futbol actual on ja sé que és l'etern debat aquest del calendari, que no tens pràcticament pretemporades o ja estàs els dos dies de començar a entrenar estàs jugant partits d'exigència, de màxima exigència, etcètera, etcètera, i després que en els últims partits quants jugadors nous hi havia a l'11? 5 o 6, diria.
Sí, segurament.
És un engranatge que ha de tornar a funcionar. Perquè has patit lesions, d'entrada, aquí el que s'ha demanat, el que ha demanat Xavi durant tot l'estiu ha estat un pivot defensiu, i l'únic que no li han portat, bueno, perdoneu, li han portat a Oriol Romeu, que no era ni la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta opció. Que va començar molt bé, amb Frenkie de Jong i al costat, i esperem que ara torni a la seva millor versió, si torna també Frenkie. Però vaja, Xavi ara mateix està, jo crec, muntant el seu engranatge, com ho feia, jo recordo Luis Enrique al principi també, als primers trimestres, sempre li costava, Valverde li costava molt, i ara tinc només enrere, però, hòstia, jo, el que passa que la comparació eterna amb un equip de